L'endemà de Sant Jordi, el dia del llibre, tenim cita amb les espurnes literàries de l'Anna Ruiz Mestres, la nostra recomanadora literària que ens visita cada mes durant tota la temporada. Anna, ben tornada.
Hola, què tal? Molt bon dia.
De seguida presentem l'escriptor convidat, però el nostre ritual mensual comença amb una petita efemèride literària sempre.
Exacte. Aquest any, mireu, fa 100 anys que va morir Franz Kafka, que va néixer a Praga, que llavors era l'imperi austro-hongarès, el 3 de juliol del 1883. I va morir el 3 de juny de 1924, d'aquí el centenari, d'una malaltia que a l'època no tenia curació, que era tuberculosi. Ell, malgrat que és d'ascendència jueva, va escriure sempre en alemany, menys amb una de les amants que té alguna carta en txec, però malgrat ser txec, doncs no va fer servir la llengua txeca. És una narrativa la seva, desassossegadora, simbòlica, i que parla de l'opressió i l'angoixa, especialment del segle XX, i fixeu-vos, era tanta l'opressió i l'angoixa que crea un terme que es diu kafkià, no?, per explicar coses angoixants, grotesques, etc. És un dels escriptors emblemàtics de la literatura universal del segle XX. Va fer 3 novel·les que no va acabar del tot i fan 2 novel·les curtes, una que tots coneixem com La metamorfosi, però no és cert això, és una mala traducció. La novel·la en realitat es diu La transformació i això es va corregint en les edicions posteriors. I també té relats breus i correspondència i autobiografia que es va salvar, que és apassionant. I tot això s'ha tornat a republicar. I a més, en català tenim la sort que el professor Jordi Llobet va començar a traduir Kafka en català i ell és un gran especialista. Per tant, rellegiu el que us vingui de gust de Kafka sota la batuta de Jordi Llobet. Ell a la vida va ser un home molt discret, que va passar molta de puntetes, diu que era baix, que sempre anava vestit molt correcte, etc. I venia assegurances, fixa't. I treballava en una companyia d'assegurances i havia de vigilar si aquell treballador que presentava una reclamació, doncs aquell, allò era just, etc. Va tenir una vida sentimental una mica complicada. De diferents amants que coneixem destacaria la Milena Jacenská, amb aquesta hi va tenir una relació que es va estar a punt de casar-s'hi, i després la Dora Diamant, que va estar a punt d'anar-se'n a viure a Berlín, però no va acabar de quallar perquè la seva família el tenia una mica com protegit d'alguna manera. Bueno, al final, tot i que ella guarda alguns papers d'ell que li pren la Gestapo molt més tard, quan ell mora, li diu al seu amic, escolta, que es deia Max Brod, Max estimat, estripa-ho tot, no vull que quedi res. Sort que l'altre se li va acudir no estripar-ho perquè doncs haguéssim perdut un gran escriptor. Els grans temes de l'obra de Kafka són la soledat, la frustració, l'angoixa. Se'l relaciona amb la filosofia de Kierkegaard i els existencialistes i la filosofia de l'absurd. I temes com l'alienació, la identitat i la burocràcia es veuen molt bé a les seves novel·les, especialment a La transformació, que és la que jo us recomanaria que llegíssiu, on es veu una societat autoritària, burocràtica, etc., que, desgraciadament, al segle XXI, tants avenços tecnològics que tenim, continua sent un pal la burocràcia administrativa. I res, dir-vos que doncs és un home que sap parlar de l'egoisme humà enfront del benestar dels altres i que, com sempre, us recomanaria que el llegíssiu o el rellegíssiu. I em decanto per L'antiga metamorfosi, L'actual transformació. I res, ja passo a donar la benvinguda al nostre convidat d'avui, que és el Jordi Romeu Querol. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Benvingut a Ràdio Vilafranca. Cansat?
Bueno, m'he recuperat prou bé, però sí, perquè tampoc ahir no vaig apretar massa. Diguéssim que m'ho vaig prendre amb bastanta calma i vaig aprofitar per passejar bastant.
I en queden presentacions encara?
Sí, bueno, ara anem a Sant Sadurní, però a Vilanova també hi anirem al maig, després a Tarragona, bueno, anirem fent.
És que és una novel·la que ara en parlarem, està molt vinculada en molts llocs, en molts llocs. El Jordi, dir-vos que és de Sant Pere de Riudebitlles, que és caporal del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, però que últimament escriu i escriu molt, i escriu molt bé, i té diferents novel·les que han guanyat diferents premis, com Petonets pels puestos o La recerca de l'amor sincer, que va ser el 22è Premi de Narrativa de la Vila d'Ametlla de Mar, i té altres premis, com per exemple el Premi de Narrativa Ciutat de Reus amb l'obra L'últim transhumant, que parles de la transhumància, que últimament sembla que aquest tema es recuperi. I també, doncs, ara aquest 2024, F2 ha publicat Germans de Guerra, que és de la novel·la que avui parlarem, i també el Jordi, permeteu-me, ha estat alumne meu i llavors m'agrada pensar que potser jo vaig posar una espurna en aquesta vocació d'escriptor que té i que li va tan bé i que ho fa tan bé. Jordi, has fet una novel·la històrica sobre la Guerra del Francès i sé que el tema històric et va, però com sorgeix aquesta novel·la? I la teva narrativa anirà cap a la novel·la històrica o no?
Bé, sembla que ara m'hagi especialitzat, però en realitat he fet molta cosa diferent i entremig he fet novel·la històrica i ara el següent no ho és. O sigui que és una miqueta... m'agrada molt i, de fet, aquesta novel·la va sortir... Jo sempre dic que va sortir quan jo tenia 12, 13 o 14 anys, no ho recordo, però... sí que ve d'un llibre que el meu avi em va comprar a Montserrat, que estiuejàvem a Montserrat sempre, i sempre que anàvem allà, cada estiu em comprava 3 o 4 llibres de les edicions de l'Abadia de Montserrat, i em va comprar un que era La guerra del francès a Catalunya,
i
jo em vaig llegir aquest llibre com a 3 o 4 vegades, i era un llibre d'història, no és una novel·la, i sé que em va agradar tant que sempre m'havia quedat, no, aquest record que era un moment històric com molt apassionant, que hi havia moltes circumstàncies diferents que el fan especial, i va arribar un moment que vaig dir, vinga, va, hem d'escriure sobre aquest període, i vaig començar a documentar-me per explicar-lo, i sobretot explicar el que va passar a la nostra zona, a la zona del Penedès.
Molt bé, Jordi. I, és clar, és una novel·la que té 500 i pico pàgines.
És llargueta, sí.
I quan la veus penses, ui, no me la llegiré. Però us prometo que us la llegireu perquè t'enganxa de seguida. Però m'agradaria que ens expliquessis una mica quin ha estat el mètode de treball, documentació històrica... Explica'ns una mica això, per on t'ha anat.
El primer pas, quan et vols parlar, vols fer una novel·la històrica sobre un període concret, és investigar sobre aquell període. Per tant, primer vaig comprar molts llibres sobre la Guerra del Francès, vaig estar buscant documentació, o sigui, més que documentació, publicacions sobre aquesta època, i n'hi han, i també de la zona del Penedès, i per tant, tot el que vaig trobar, diguéssim que em vaig empapar de la història i vaig trobar aquells punts que poden ser de més interès, i a partir d'aquí vaig anar construint, com si diguéssim, una mica de trama del que a mi m'agradaria que passés a trets generals. Després, jo penso que hi ha un punt d'inflexió important, que és que, buscant documentació, vaig trobar en el llibre de difunts, en el llibre d'òbits de la parròquia de Sant Pere, del meu poble, una anotació, que això ho van trobar, no és que ho vagi trobar jo, sinó que ho van trobar el grup de recerca històrica del meu poble, de Sant Pere.
De Sant Pere.
De Sant Pere de Riudebitlles. Van trobar unes anotacions de tres homes que havien matat els francesos a Sant Pere. Dos d'ells penjats al lledoner de la plaça de l'Església i un altre mort a l'Aguilera, que és un paratge que està a prop de Sant Pere. I l'únic que deia era que posava els noms i de què es dedicaven, que eren pagesos, i els seus pares, que ja eren difunts, i el que deia era morts per la crueltat francesa, i no explicava res més. I vaig dir, ostres, aquests personatges els hem de recuperar.
Aquests els agafo.
Els agafo i els faig servir. I a partir d'aquí vaig començar a treballar la trama ja concreta amb els personatges, amb aquests tres personatges, que jo vaig imaginar que eren amics, que es coneixien i que tenien una relació directa amb el meu poble. I a partir d'aquí vaig anar construint tota la novel·la. clar, recuperar tres noms que per mi són tan importants va donar, com si diguéssim, una part molt emotiva per mi a la novel·la i, per tant, crec que...
I traspua, sí. Això, sí, de veritat, Jordi.
Són aquests germans de guerra, no?
Exacte, sí. Que són amics, sí. No són germans, però sí que... Jo penso que a l'hora de construir els personatges vaig tenir molt en compte també doncs, les circumstàncies del moment històric, però també que eren de Sant Pere, i això em donava molt de joc perquè podia explicar moltes més coses que no passin no eren del meu poble, no? I bé, penso que sí que una miqueta és el que he intentat.
Bueno, ja que hem parlat de Sant Pere, parlem una mica del Penedès, perquè hi ha una part ambientada a Vilafranca que és molt potent, no?, al principi, però Sant Pere, Valls, Tarragona... Tarragona, tot el moment del setge de Tarragona també és molt impactant, però també masos, carrers... Tot això, els masos, els carrers, les muntanyes, és ficció? O tot aquest background o paisatge de la novel·la, el crees, el barreges... Què ens fas? Explica'm una mica això, perquè tenen un paper molt rellevant. El paisatge és una mica un actant més, no?
Sí. Per una banda hi ha els fets reals, o sigui, de fet és una novel·la que està basada en fets reals perquè tot el que s'explica de fets històrics són veritables, vull dir, hi ha cròniques del moment de gent que va escriure com Isidre Mata del Racó, que va deixar la crònica dels fets durant la seva vida i explica aquest episodi de la Guerra Francesa bastant al detall. Aquests fets històrics, com per exemple el que passa a Vilafranca al principi de la guerra, que és l'entrada dels sometents a la ciutat, el saqueig de cases benestants, la mort del governador i de la governadora, o sigui, són fets que jo crec que no es coneixen gaire.
Que va, jo no en sabia res.
Tot i que estan ressenyats pels historiadors, però la gent del carrer no ho coneix, aquesta situació. I va ser com... és com molt impactant, perquè ara imagineu-vos que fora de Vilafranca hi ha una partida armada de gent d'altres, de pobles del voltant, i que entren a Vilafranca a sang i foc. O sigui, és brutal, és un episodi brutal.
Sí, sí.
I relat això, jo crec que era important per conèixer aquesta part de la història
desconeguda. I per captar el lector, perquè expliques això i ja no ho pots deixar.
Clar, evidentment, aquí està la intencionalitat, també. I després que a part de que expliques un fet històric real, també he intentat, que això no està a les cròniques, intentar entendre per què ho feien. O sigui, no és només el fet que passi, sinó que per què aquesta gent del poble del voltant, gent de poble baix, pagesos la majoria, per què entren a la ciutat i per què saquegen i per què maten a gent que és del seu bàndol, com si diguéssim. No són francesos. La primera gent que mata el sometent no són francesos, són gent d'aquí.
No? I no, perquè els hi tenien el coll molt a sobre, no?
I això és el que... potser no és tan conegut, no?, que la situació econòmica de la població en general era molt precària i passaven gana. I encara en passaran més amb la guerra, evidentment. Imagineu-vos que ja estàs passant gana i entren tropes estrangeres i et saquegen el poble. Clar, és que encara la carestia d'aliments és molt més gran, no? Doncs explicar aquesta part de la guerra que no és tan coneguda, intentar entendre-la, és el que també intento fer en aquesta novel·la.
I ho fas molt bé. I mira, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè jo no he llegit cap llibre així. Dones al lector tota una sèrie d'informació, com eren els vestits dels francesos, les cases, els palaus, i tot això ho fas amb el codi QR. Per què? Perquè la novel·la era massa llarga? Perquè volies realment que el lector comprovi que ets una persona que t'has informat moltíssim?
No, això és perquè l'editorial, en la línia que té de novel·la històrica, o sigui, l'editorial F2 es dedica sobretot a llibres d'història i a llibres d'imatge, que suposo que coneixeu, no sé si hi ha la Vilafranca desapareguda, són diferents com petits llibrets
amb imatges
antigues. I l'única línia que té de novel·la històrica, fa això. Posa codis QR en totes les novel·les sobre informació de més a més sobre la novel·la o sobre els fets que hi passen. I això és el que em van demanar. Te la publicarem, però ens has de fer això. I jo vaig encantat de la vida, perquè tinc molta informació que no la vull posar a la novel·la, però que està bé que la gent conegui, no? I llavors en els codis QR vas com complementant la informació.
D'acord. Bueno, parlem d'una altra cosa que per mi està molt bé de la novel·la, que són els personatges principals i com en l'estructura de la novel·la ara fas parlar l'un, ara l'altre i com s'entrecreuen i tots estem esperant que es retrobin i com capta el lector. Però aquests protagonistes, el Pere, el Josep i el Llorenç i el dolent, no?, que és el Ragomir. Aquest nom, Ragomir, ni l'havia sentit mai. Ja ens has explicat que venien d'un fet històric, etc. Però també en aquí hi poses personatges femenins que crec que estan molt ben treballats i que poses una punta de reivindicació femenina. O no, és, ho he volgut veure. Parlem una mica de...
Els personatges
també
femenins, jo crec que en aquesta novel·la el que fa és també és com un motor de canvi, no? És, o sigui, els tres amics són com, estan com molt estandarditzats, o sigui, a més, viuen com vides molt diferents a dintre
de la seva vida
de la
real, seva, no?
De la guerra, no? Viuen la guerra des de, molts, des de tres punts de vista molt diferents. I les dones el que fan és una mica del contrapunt d'aquesta vida que tenen ells i els hi sumen, els hi, o sigui, o els hi multipliquen fins i tot, no? Perquè tots troben algú que els fa canviar o que els fa evolucionar i que fa que es compliqui una miqueta més la seva percepció de la guerra, perquè fa que pateixin per algú i aquest patir per algú és el que també fa que ells es moguin, no? I les dones es converteixen ja no només en una figura com de canvi, sinó que, a més, elles són motors de canvi, elles són el canvi. I, per tant, sí, és una mica reivindicació femenina, també, perquè aquest paper que tenen en la novel·la és molt important.
Exacte, exacte. I
encara que els protagonistes
siguin els nois. Amb situacions socials molt diferents, que això també penso que és un plus de la novel·la. Què et volia preguntar, també? Que... sobretot en el personatge del Pere i en la trama ens fas anar d'una banda a l'altra, no? Però a més jugues amb la comicitat, perquè sembla que parlem d'una novel·la històrica i tot sigui guerra i drama, no? No, hi ha escenes molt divertides. Aquesta comicitat és volguda per trencar o no?
Més que per trencar, perquè la vida, en general, almenys la meva, no sé la vostra, però no tot és sèrio. No? Hi ha moments de serietat i hi ha moments de riure. I això de que fer-te la punyeta amb els amics. No sé, a casa meva, diguéssim, amb els meus amics estem tot el dia fotent-nos de punyeta, no? I fent-nos bromes i sobreentesos. I això penso que també forma part de la vida real i, per tant, també ha de formar part de la novel·la. I sí que és volgut, perquè també és una manera... És com entenc jo també la literatura, que no pot ser tot un drama, perquè si no és massa drama, malgrat que la novel·la és un drama, eh? No? Però no és tot tan dolent a la vida com perquè estiguem tot el dia plorant i lamentar-nos i, no? I tot és terrible. Per tant, sí, és volgut i és buscat.
I per mi, un dels punts més forts de la novel·la que m'ha emocionat, que m'ha encantat, és ha recuperat paraules que crec que estan totalment en desús, arriar-lo, llepamitges, jo què sé. I després també renecs, que són superdivertits, conxos. Recordo de petit aquest renec, però ara ja no se sent a dir a ningú,
la
no?
La iaia deia conxos.
Veus?
Sí, sí, sí. Per no dir una altra cosa.
Exacte, sí, sí. No? I després, doncs, hi ha un munt de llatinismes, hi ha castellanismes, que a més, com per exemple un apodo, no? Molt ric en refranys i frases fetes. Jo crec que la novel·la és una feinada molt important, però el nivell de llengua m'ha fascinat, entre moltes altres coses, perquè la gent avui escriu i passa de la llengua. Com has treballat tot això? Perquè té una riquesa brutal per mi.
Que en aquest aspecte hi ha diferents coses que hem de dir. Per exemple, hi ha una part molt important de llegat lingüístic de la meva família. No? Jo m'havia educat molt amb el meu avi, per exemple, i ell parlava un català, o sigui, de poble, diguéssim, no havia anat mai a estudi, però en canvi tenia un català molt correcte. I això, amb la gent de Sant Pere de tota la vida, per dir-ho clar, aquest deix el tenen. I si escoltes gent atentament, a gent del poble, i us diré noms, per exemple, el Jordi Boldú, que el coneixeu tots, si l'escolteu...
El Jordi Ribas Boldú.
A part de sentir-lo, l'escolteu, veureu que té un català com a molt especial.
Mira,
no?
Tindrem és... l'oportunitat d'aquí doncs... una estoneta, a les 11 serà aquí.
Ah, doncs mira, ah, mira. Fixeu-vos-hi, no li digueu res.
D'acord.
Fixeu-vos-hi i ja ho veureu.
Que té... al final.
Que... Exacte, digue-li, saps què? I punta't alguna cosa.
No només és un català molt correcte, sinó que a més és amb una dicció i amb un...
amb una música.
Amb una música i amb una riquesa de vocabulari que jo és el que hem amat. És el que he tingut cada dia a casa, no? I això penso que també hi és. Després hi ha una part que, per exemple, la manera de parlar dels mossens, la manera de parlar de les autoritats. Això he fet servir... hi ha discursos d'aquestes autoritats amb cròniques, no? I he repassat aquests discursos, a veure com ho deien, quin tipus de paraules feien servir. Jo els he anat introduint aquestes característiques com més especials d'aquella època. Aquí és una part. I després hi ha una part del parlar penedesenc, que hi ha un estudi molt ben fet del Ramon Marrugat, que també el coneixeu, que també té tot com un recull de tot d'expressions, de vocabularis, que la majoria de vocabulari l'hem sentit i el coneixem, i jo el coneixia, però d'altres poder no. I també he fet servir aquesta mica de ressenya per utilitzar-les de tant en tant en la novel·la. Per tant, sí que és una feina de recerca, no és només escriure i ja està, sinó que abans hi ha tota una cerca de frases dites o fins i tot d'expressions, de vocabulari que ara no fem servir. La majoria, potser el coneixem d'oïda, però no l'hem fet servir mai. Per tant, també està bé que hi surti això.
Els llatinismes devien ser de l'època, no? Perquè amb el capellà li fas dir moltes coses que després he hagut de buscar perquè el meu llatí està molt rovellat, que he pensat, ostres, segur que això ho devien dir, no?
Sí, però a més pensa que el mossèn ho diu a la seva manera, també. O sigui,
fa ho adapta, servir... sí, ho adapta.
Ho adapta. I no és un llatí perfecte, sinó que és, sí. Realment és un llatí gairebé vulgar.
Mm-hmm. Jordi, per tancar, només digue'ns, ja ens has dit, no em tancaré la novel·la històrica, estic treballant en una altra cosa, tenim encara no un minut, ens pots dir...
És que no sé el que sortirà a la propera.
Ah,
pot ser
doncs
que surti una novel·la que és de bombers, que ja està acabada, però que estic treballant encara, o una novel·la d'amor, que també la tinc mig... O sigui, acabada, però també falta treballar. Bé, ja tinc cosetes al calaix que tard o d'hora sortiran, però molt a poc, perquè, escolta, ja tenim temps, no?
Tot el temps del món doncs per escriure. Això. Doncs molt bé, gràcies, Jordi, per les teves respostes i... recomano vivament Germans de Guerra perquè per més que us pugui aturar el gruix del llibre, és un llibre que es llegeix molt fàcilment, que tal com l'ha estructurat et fa saltar d'un capítol a l'altre, d'un personatge a l'altre, i no ho pots deixar perquè vols saber com s'acaba. Vinga, doncs, deixem-ho aquí.
Llegirem Germans de Guerra del Jordi Romeu Querol. Gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi bé.
Moltes gràcies per convidar-me.
Vinga, adéu.
Penedès en xarxa.